la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 156 des dels nostres inicis i 13 d'aquesta cinquena temporada. Fa 5 anys que ens va deixar un dels compositors més cèlebres de Hollywood, James Horner, i aquest és el tercer i darrer programa on hem fet un repàs d'algunes de les partitures més destacades de la seva carrera. Possiblement Horner hagi estat un dels noms més reputats del setè art en l'etapa moderna, al costat d'altres grans com John Williams, Hans Zimmer, Jerry Goldsmith o Alan Silvestri. El compositor va rebre fins a 10 nominacions als Oscar i es van dur dues estatuetes, una com a millor banda sonora per Titanic i l'altra a la millor cançó original per My Heart Will Go On, interpretada per Celine Dion, que també forma part de la mateixa banda sonora. De tot això parlarem en el programa d'avui, però abans d'endinsar-nos en el tema, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Tots a punt? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Prenent com a base l'enfonsament real del vaixell Titanic l'any 1912, James Cameron va construir una obra que barreja el drama romàntic amb el cine de catàstrofes. Titanic va ser la impulsora de la carrera de Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, els seus protagonistes, però fa només uns anys es va saber que el paper de Jack va estar a punt d'anar a mans de Matthew McConaughey, que era el favorit de l'estudi. També va sonar el nom de Jeremy Sisto, mentre que Rose podia haver estat Uma Thurman, Gwyneth Paltrow o Winona Ryder. A dia d'avui, ningú s'imagina altres actors encapçalant el repartiment, ja que la química que hi ha entre els dos és innegable. Vista la pantalla, aquest vaixell, que ara es desintegra a 4.000 metres de profunditat, adquireix vida com si mai s'hagués enfonsat. Grans maquetes i un decorat construït a escala a Playas de Rosarito, a Baja California, e innombrables recreacions virtuals. El que està clar és que quan Cameron posa tota la carn a les brases és quan el vaixell xoca amb l'iceberg, donant així un gir radical a la pel·lícula. Titanic es va endur 11 premis de l'Acadèmia, incloent els de millor pel·lícula, director, fotografia i edició, igualant el rècord que havia establert Ben-Hur. La banda sonora, a mans de James Horner, és una de les millors composicions de la història del cine. Encaixa amb la pel·lícula com anell al dit. James Cameron volia que fos Enya la que creés la música per Titanic, però finalment la intèrpret es va negar i el director va contractar, de mala gana, a James Horner. Quan el músic li va ensenyar la prova del que volia fer, Cameron es va posar a plorar i es va adonar de què era exactament el que havia pensat per la seva producció. Sort que, malgrat tot, va escollir a Horner perquè la pel·lícula, sens dubte, seria completament diferent si desapareguessin elements tan característics com la corda i tota la seva orquestra de violins, el vent, metall, percussió, composicions electròniques i, sobretot, My Heart Will Go On, de Celine Dion. James Cameron no volia una cançó amb lletra, però Horner tenia clar que seria el complement perfecte per rematar la pel·lícula. Així que va trucar al lletrista Will Jennings per tal de que li composés una i va organitzar una trobada clandestina amb Celine i el seu mànager per ensenyar-se-la. A ella li va encantar i va accedir a interpretar-la sense cap problema. Cameron va quedar bocabadat després d'escoltar-la.
The heart does go. was when I loved you. One true time I hold to. In my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on.
Quan l'any 1919, Johnston McCalley va escriure el relat La maldición de Capistrano per al segon número de la revista All Story Weekly, molt probablement no era capaç d'imaginar que el zorro, protagonista d'aquesta història, assoliria una transcendència tan gran que a dia d'avui segueix tan vigent com fa 101 anys. Si bé és cert que el personatge del zorro va tenir el seu debut cinematogràfic l'any 1920, a la producció La marca del zorro, avui ens centrarem en la pel·lícula dirigida l'any 1998 per Martin Campbell, La màscara del zorro. En el repartiment, Antonio Banderas interpretant a Alejandro Murrieta, Anthony Hopkins en el paper de Don Diego de la Vega, Catherine Zeta-Jones, Stuart Wilson i Matt Lecter. 20 anys després de que Don Rafael Montero aconseguís capturar el zorro i destruir tot el seu món, després d'haver matat a la seva esposa Esperanza, raptat a la seva filla Elena i robat el seu cavall Tornado, Don Diego de la Vega aconsegueix escapar de la presó. En el seu camí es creua amb Alejandro Murrieta, un antic delinqüent que pretén ajustar els comptes pendents amb el capità Love, assassí del seu germà. De l'aliança que s'acaba de forjar entre Don Diego de la Vega i Alejandro Murrieta sorgeix el llegendari i icònic malfactor conegut com el Zorro.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
La màscara del zorro és un divertiment on es nota la mà de Steven Spielberg per dissenyar blockbusters que funcionen entre el públic adult e infantil. Parlant d'això, em plantejava si coneixíeu el significat de l'anglicisme blockbuster, que tan de moda s'ha posat actualment. El terme que s'aplica al món del cinema, però també al del teatre i de vegades als videojocs, fent referència a produccions que són un gran èxit de taquilla o de vendes. Tanquem parèntesi. A la producció es nota, i no s'amaga, la fascinació de Campbell pels films d'espases dels anys 40 i 50, ja fossin bucaners, espadachins o produccions de tot un referent com el Cid. De fet, la banda sonora és tota una al·lusió directa al film d'Anthony Mann. James Horner recorre el folclore i els tòpics hispans com a base de la banda sonora amb referències melòdiques a les seves partitures anteriors i la utilització tant de la guitarra, el picar de mans, el taloneig i el shakuhaki, una flauta japonesa de fusta, emulant les grans creacions per al gènere dels anys 50. Hi ha pel·lícules que deixen petjada, potser perquè ressonen amb les vibracions internes que s'agiten a les nostres ments i en els nostres cors. Són pel·lícules que recorden amb estima, com Una mente maravillosa, la producció basada en la novel·la homònima de Sylvia Nasar, que va ser candidata al Premi Pulitzer l'any 1998, ens acosta a la biografia de John Forbes Nash Jr., interpretat per Russell Crowe, un Premi Nobel d'Economia que es va atrevir a proposar un esquema revolucionari per plantejar el funcionament idealitzat de les relacions humanes i quins són els seus punts òptims de comportament. Casat amb la seva exalumna Alicia, Jennifer Connelly, la genialitat de Nash es veu amenaçada per l'esquizofrènia, malaltia que afecta greument la seva vida personal i professional. Acompanyant a Russell Crowe i Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany i Christopher Plummer. ossos, tigres, llops... La fauna que trobem a la filmografia de Jean-Jacques Zonneau és del tot variada i ens condueix als paratges naturals més exòtics que podem imaginar. Els boscos salvatges, Indoxina, el Tíbet, la Índia colonial i ara l'estepa de Mongòlia. Un dels principals temes que aborda la filmografia del director és la puresa, la llibertat animal que ha perdut l'home a través dels segles de civilització i la nefasta educació emocional a la que ha estat sotmès. El Último Lobo torna a parlar d'aquests aspectes amb aquesta barreja èpica i al mateix temps profundament naïf amb la que Anó impregna les seves grans produccions. Resulta sorprenent que el cineasta, amb 73 anys en el moment del rodatge, s'atrevís encara a tirar endavant una producció d'aquesta envergadura, amb aquest impuls que té a l'hora de barrejar la ficció amb el documental i que l'obliga a filmar escenes tan grandioses i eloqüents com una estampida de gaseles perseguides per llops, enmig d'una tormenta d'hivern, d'una enorme dificultat tècnica i al mateix temps d'una enorme bellesa plàstica.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
La novel·la autobiogràfica de Jean Ron, El último lobo, va ser tot un fenomen de masses a Xina. Fins i tot, l'any 2004, la censura va limitar la seva comercialització. El seu autor signa sota un pseudònim. En plena revolució cultural, en el context de la Xina de finals dels 60, Chen Sheng, un jove estudiant de Beijing, viatja a les estepes de Mongòlia. La idea és ensenyar a llegir i escriure les noves generacions dels pastors nòmades, conviure amb ells i estudiar la seva relació amb el llop. A Xina, la història va arribar a tenir tanta transcendència social que els productors es van posar en marxa per trobar algú amb la sensibilitat suficient per plasmar la difícil relació entre el llop estepari i l'home. Finalment, se li va encarregar a Jean-Jacques Anou. El director de El Oso, producció de 1989, gaudeix d'un gran reconeixement al país i la seva filmografia avala la sensibilitat necessària per tirar endavant el projecte. Això sí, el que està clar és que el realitzador és un autèntic artesà. La meticulositat que requereix un rodatge amb animals és una tasca difícil. Els números ho diuen tot. 3 anys ensinistrant llops, 2 anys més de rodatge i un de postproducció. Per descomptat, no podíem finalitzar aquest tercer programa que hem dedicat al repàs d'algunes de les millors partitures de Horner sense fer referència a Avatar. 12 anys va trigar James Cameron en tornar a tenir llesta una pel·lícula, després d'arrasar amb Titanic i després de tant de temps de preparació, el nou treball del director de Terminator havia de ser tot un esdeveniment. Però l'autoproclamat rei del món no podia sortir de la seva cova per presentar qualsevol cosa. Havia de ser una cosa mai vista abans, així que se'ns va vendre Avatar com una producció que canviaria la història del cine. És per això que alguns, després del visionat del metratge, van arribar a parlar de decepció. Per descomptat que dir que Avatar canviaria la nostra forma de veure el cine era una afirmació exagerada. Però el que sí és cert és que arran de la seva estrena ens hem tornat més exigents amb els efectes especials de determinats tipus de pel·lícules. Cameron va posar el llistó on mai abans ningú l'havia col·locat. Ningú discuteix les seves aportacions tecnològiques, la seva gran imaginació o la seva fantàstica visió per a les seqüències d'acció. Però si donem una ullada a la seva filmografia, ben aviat ens adonem que és molt més modesta del que hauria de ser per ser considerat un dels grans del cinema. A Avatar, Cameron va utilitzar tècniques revolucionàries de captura d'imatges i un sistema virtual de càmeres en temps real per crear nous mons i barrejar-los amb actuacions reals com mai s'havia fet fins al moment. El cineasta va escriure Avatar partint d'una idea en la que va treballar durant més d'una dècada mentre es desenvolupava la tecnologia necessària per donar vida a un món totalment imaginari. La història ens situa l'any 2154, on Jake Sully, un exmarine ferit i condemnat a viure en una cadira de rodes per causes alienes a la seva voluntat, es veu obligat a establir-se a Pandora, un planeta exòtic i ric en biodiversitat. Sully acabarà liderant a la raça indígena en la seva lluita per la supervivència. Avatar va ser el tercer treball de Horner al costat de Cameron. Després de la seva primera col·laboració, Aliens, Horner va prometre que no tornaria a treballar amb el director perquè el va sotmetre a una gran pressió, però no va dubtar a repetir amb ell a Titanic i molt menys a Avatar. Per avui res més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.